Pablo, bon dia.
Bon dia, què tal?
Com estàs?
Pues molt bé, aquí sí. Ara ja feia dies que no ens veiem.
Sí, és que ens costa
fer-me un Jordi i aquestes coses que ens tornen locos. Però molt bé, molt bé.
Va anar bé, Sant Jordi?
Sempre va bé, Sant Jordi temps, sempre no? Va bé, sí.
Això ja, amb això ja ens donem per satisfets, a veure si el resta de l'any també va igual de bé.
Segur que sí, que això anirà.
Sí, avui vens optimista, eh?
Jo sempre sóc optimista. Saps què passa? Que no em paguen per patir. Llavors, com ja, no em paguen...
Veritat.
El problema és que em pago jo mateix, no? Però com no em pago a mi mateix per patir, doncs vaig decidir fa temps que, home, posats a patir o a esperar el millor, doncs anem a esperar el millor, no?
Doncs vinga, escolta, anem a esperar el millor, com el que ens recomanes cada vegada que vens. Què tenim aquesta
avui,
setmana?
Avui, aquesta setmana avui la tenim una mica rara.
Una mica rara, per què?
Mira, us porto tres llibres, no porto cap sèrie, perquè últimament no he vist sèries, i llavors jo recomanar una cosa que no he vist, doncs no. Faré un petit apunt d'una cosa que promet molt. I llavors sí que pues, parlaré pues, d'un còmic, com sempre, parlaré d'uns jocs que ja existien però que ara han sortit en català i que em sembla una aposta molt
interessant. No ens parlaràs de Txernòbil, per tant, no?
No us parlaré de Txernòbil, és que no l'he vist.
Així està molt pesada,
eh? No m'ha donat temps. M'han dit que està molt bé, però...
Joc de Trons l'has vista?
Joc de Trons em vaig negar a veure a partir de la primera temporada.
Perfecte.
Vaig acabar els llibres i vaig dir... No, ja... Llavors, suposo que ara que ha acabat del tot, igual sí que em plantejo, aprofitant aquell estiu, aquells 15 dies que tanquem la llibreria, pues, agafar i fer un marató i veure-la sencera.
Jo diré que segurament he fet un dels que es pot considerar un dels grans crims dels temps moderns, és que com que no m'agrada seure'm a veure sèries perquè... No m'agrada que no s'acabin, sí. És una cosa que no suporto.
T'entenc.
No m'hi poso, perquè com que no s'acabarà, no m'hi poso. No vull que em deixin a mitges, vull saber com s'acaba. Doncs m'he dedicat, bàsicament, a llegir els resums.
Bé,
i així com
bé,
sé què ha passat, però no perdo el temps. 50
exacte.
Minuts de la meva vida es pot
ben
dedicar
fet,
a una altra
ben
cosa.
Fet, ben fet. Jo, de fet, amb sèries, és això, només les veig quan sé que ja tenen un final. Una cosa que vaig aprendre amb Doctor Who, que porten des de l'any 63 a Matensa.
I no l'has vist ara?
Sí, he vist temporades determinades amb determinats actors o a determinats guionistes, que m'agraden molt, però me les prenc com sèries complertes. És a dir, quan acaba aquest actor o acaba aquest guionista, doncs deixo de veure-la fins que apareix un altre que m'interessa.
Doncs és que no em sembla una mala idea. Avui en dia vivim en aquesta obligació d'estar al dia en tot el que...
Sí.
No hi ha...
No. Val la pena recuperar coses anteriors.
Mira, parlant de nostàlgia, ara que aquesta setmana, en aquest àmbit que parlem, ara aquesta setmana fa d'un parell de setmanes que es va anunciar que per fi sortirà la versió, no sé si ho sabies això, que se traurà la versió inicial de World of Warcraft de nou al videojoc a l'agost. Tornen a publicar-lo arreglat, diguem-ne arreglat, modificat perquè funcionin ordinadors moderns, però és la versió inicial.
Ja tenen un comprador.
Doncs han generat una quantitat d'expectació enorme que jo m'agradaria realment que la gent recordés què era allò comparat amb el que és ara.
Sí, i tant. Però m'agrada molt aquest tema d'aquells jocs retro, si vols, ara, però aquells jocs que potser amb mecàniques molt més senzilles aconseguien efectes molt interessants.
Li donaré una oportunitat, però una.
Una.
Perquè prefereixo guardar el record i la nostàlgia que no recordar que, de veritat, les coses eren bastant més complicades i avorrides en aquell moment.
Potser, però bueno, mentre no ens falli la nostàlgia...
Clar, això és veritat, però completar una masmorra en mitja hora com es fa ara, no, o en 4 hores com es feia llavors,
clar,
doncs
és que...
tot té els seus avantatges. En fi, què ens portes aquesta setmana?
Mira, parlant de nostàlgia...
Ah, jocs de llibres.
Parlant de nostàlgia, no porto cap novetat, però a la vegada porto novetats.
Com es fa això?
Com es fa això? Pues amb reedicions o edicions especials o llibres que ja havien sortit però que estaven descatalogats i que tornen a aparèixer. Per començar... RBA ha tret una meravellosa compilació amb un sol volum de 4 llibres que qualsevol amant de la ciència-ficció ha de llegir, obligatòriament.
Obligatori, eh? Sota quina pena?
La màquina del tiempo, la isla del doctor Moreau, el hombre invisible i la guerra dels mundos, H.G. Wells.
Uh-huh.
El pare de la ciència-ficció, les seves 4 obres més importants, recopilades amb un sol volum, amb una edició absolutament magnífica, i molt recomanable. Aquells que us agrada la ciència-ficció però que no heu tingut l'oportunitat de llegir els clàssics, és tenir 4 clàssics absolutament fundacionals, de 4 estils de ciència-ficció molt diferents i que, bueno, això s'ha de llegir. El que li agrada la ciència-ficció és una miqueta anar als orígens i conèixer-los i es sorprendran de lo bé que continuen funcionant avui dia, de lo dinàmiques que són, de lo aproximades a una ciència-ficció més actual que són, i parlem d'obres que tenen més de 100 anys.
Mm-hmm. O sigui, les obres de ciència-ficció que són bastant atemporals.
Sí, 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 i aquestes realment molt, molt interessants. Després, un llibre que ja hem parlat alguna vegada d'ell, El nom del vent.
Una meravella. És un dels millors llibres que
exacte, és un dels millors llibres de fantasia que s'han escrit mai, i diràs, ah, què passa, que per fi surt la tercera part? No, el senyor Rothfuss encara no està amb això.
Jo el segueixo a Twitter i no hi ha manera de res.
No deixen aprendre. No, el que surt és l'edició de Z aniversari, que ja havia sortit en anglès, l'edició de Z aniversari del món del nom del vent. Una edició tapadura, supermaca, il·lustrada, molt, molt xula, val molt la pena tenir-la, ni que sigui com a objecte de col·leccionista. Jo ja me la vaig comprar en anglès, i em temo que caurà també en castellà o en català. Ni que sigui per tenir-la allà al prestatge i tenir-la allà, mira que maca que és, aquí la tinc.
Tinc el temor d'un home savi en un estat bastant lamentable, i El nom del vent també ho està bastant, perquè va ser l'època que llegia molt el tren.
Pues aquesta és per tenir-la, per guardar.
I era tapa tova, més
sí,
a més.
Sí, sí, llavors... és que va sortir amb tapa tova. Llavors, després van treure una edició amb tapadura, tant en gran com en butxaca, però aquesta és l'edició definitiva, cosida, no pagada, molt, molt bé. I realment val moltíssim la pena. I per últim, un llibre que jo ja havia llegit fa una pila d'anys, no me'n recordo quants, que és d'un autor rus, que és Kirill Yeskov, i que es diu El último anillo. I dius, probablement no n'hauràs ni sentit a parlar d'això.
No, zero.
Vale. Doncs El último anillo ens explica la història del Senyor de los Anillos des del punt de vista dels orcs.
Ah, això està molt ben plantejat.
I aquí els orcs són els bons, perquè són una gent que viu amb tribus pacífiques, tenen el seu sistema xamànic, i són comunitat, i es cuiden els uns als altres. Però hi ha els maleïts elfos nazis que es dediquen a intentar dominar la Terra juntament amb els homes, que són una colla de silvestrats i que s'expandeixen sense control i que deforesten els boscos i que es carreguen la natura. Bueno, és una altra manera de veure-ho. Molt però, interessant.
I llavors, però, explica tota la història del Senyor dels Anells.
No ben bé. És a dir, el que fa és, a partir de la visió dels orcs, vas veient... És a dir, el transcurs del Senyor dels Anells, evidentment amb noms canviats, perquè, clar, el senyor Tolkien fill, doncs igual entrava amb una demanda allà a cuchillo.
Sí, potser havien de solucionar algun problema.
Exacte,
no?
Però sí que és patent, és obvi que t'està explicant aquesta història.
Hi ha anell i tot això, també, eh?
Correcte, per això es diu l'último anillo.
També es destrueix l'anell i tot plegat. Eh?
Jo no faig spoilers, No. Ja, no.
Jo crec, Pablo, que...
No canvia res, però ho canvia tot.
Home, evidentment, sí, llavors... sí, que moltes vegades és qui explica la història...
Correcte. Llavors val molt la pena. O sigui que jo ho recomano...
Podem repetir el nom i el...
Sí, El último anillo de Kirill Yeskov.
Kirill Yeskov.
Sí.
Déu-n'hi-do,
sí, bueno, devia ser un senyor rus que tenia molt de temps lliure.
Sí, i moltes ganes de demostrar alguna cosa, també.
Potser.
També és
una miqueta un enfrontament a aquest patró anglosaxó, angloamericà, de model de societat o model de vida, i ell el que planteja és un altre model de societat i de vida, també, no? Vull dir, també té una lectura potser més profunda per sota.
Perquè els orcs sempre són els dolents.
Sí. A tots els jocs, a totes les
pel·lis... Menys a World of Warcraft no necessàriament,
clar, però sempre... Los elfos són més guapos, més altos, més monos... No.
Sí, però sempre són bastant intolerants i força sanguinaris. No?
De fet, quan jugues a rol a Dungeons and Dragons o jocs d'aquests, pots portar un semi-orc, però pocs jocs et permeten portar un orc.
Un orc sencer.
Llavors, jo recordo un conegut que parlava del seu personatge, que era un semi-orc, que era semi-orc, semi-elf, perquè era un malvat príncep elf que havia violat a la seva mare orca, no? Això no enganxa normalment. Però, bueno, era curiós, un plantejament
diferent.
Sí, que
tothom diferent. Té la seva... La part bona del rol és que pots plantejar una mica el que vulguis. Però sí, algun dia algú hauria de parlar del tema dels elfs.
Sí. Sí, sí, sí.
I els seus paral·lelismes amb dictadors i gent perillosa. Bé, en fi, no ens
pues
desviem.
Això, avui la recopilació de H.G. Wells, El nom del vent, amb edició tant en castellà com en català, amb edició de ser aniversari, i L'último anillo. De sèries no entro avui, perquè no he vist massa ara mateix, com deia, però sí que vull recomanar una que començarà, crec que la setmana que ve, si no m'equivoco, que es diu Buenos Presagios. Si abans et deia que quan hi ha un actor determinat i està en una sèrie, tendeixo a seguir aquella sèrie mentre dura aquell actor, com em va passar amb Doctor Who, doncs en aquest cas és David Tennant, que va ser el doctor durant unes temporades i que ara interpreta el personatge més interessant d'un llibre de Neil Gaiman i Terry Pratchett, Buenos Presagios, que penso que alguna vegada l'havíem comentat o havíem dit algú d'ell, i que és el llibre és absolutament hilarant, i les crítiques que m'estan arribant de gent que ha vist alguna cosa de la sèrie de Buenos Presagios, doncs bueno, diuen, parlen molt bé. I estan David Tennant, no m'estranya, perquè jo encara aquest senyor no l'he vist actuar malament. Vull dir, tot el que he vist d'ell m'ha semblat absolutament meravellós. A Doctor Who, a Broadchurch, a Harry Potter, fa un paper molt, molt xulo, o sigui que promet moltíssim. I la resta del càsting també és molt, molt interessant. O sigui que no us la perdeu, sortirà per Amazon Prime, per Prime Video, amb la qual cosa també és relativament barata d'accedir, i penso que pot ser un canvi.
És un gran... diguem-ne, el llibre, si no recordo malament, no sé si l'ho he llegit o el tenia a la llista de llibres per llegir, però tot el que hagi fet Terry Pratchett també em sembla bo,
sí,
en general.
No, i si li fiques a Neil Gaiman, que és el narrador de Sandman, el narrador de American Gods, és que no, vull dir, és un combo brutal.
Bé, doncs aquesta sèrie que sortirà, deies, la setmana que ve...
La setmana que ve crec que és.
Si no l'acabé l'altra. Buenos Presagios.
Amazon Prime.
Doncs què més?
Anem per còmics.
Còmics.
Avui comento un que m'ha semblat molt interessant perquè és com molt diferent. I és un còmic, està en castellà, però han mantingut el títol en anglès, que es diu The Wicked and the Divine. Vale? Algo així com Els maleïts i els divins. I és un còmic de superherois, en realitat, però és una visió com molt alternativa perquè hi ha un tema de divinitats encarnades, de que són reencarnacions d'una idea de divinitat... actuen de vegades com a superherois, però llavors s'han convertit en influencers i hi ha molt present tot el tema de xarxes socials, de les discoteques de moda amb els Estats Units, de la influència que tenen els personatges famosos o poderosos sobre la gent que els admira. Molt, 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 molt xulo, molt interessant. Té la seva acció, té el seu moviment, és a dir, tampoc és un còmic així reflexiu, però per sota va intercalant tota una sèrie d'idees que penso que són d'aquelles que cal mirar-se. A més, el dibuix super, super bo i està sortint amb toms, l'està traient amb Norma i, clar, vull dir, només veus el títol del primer volum, que és El acto faustico, i ja et diu, no és un còmic normal.
No, em fa una mica de cosa i tot, fins i tot. Són d'aquests còmics que et fan pensar, oi?
Sí. Sí, sí, però al mateix temps és una bona història d'acció, és una bona història de moviment, de transformacions, i val moltíssim la pena. Jo crec que molt recomanable. Molt recomanable.
Doncs vinga.
I mira, acabo amb jocs.
Que per cert, ara que t'anava a comentar que aquest últim mes vaig estrenar un joc que tenia per casa que m'havia regalat algú i que no recordava que el tenia, que crec que és relativament cub. El joc de... força senzill, amb una expansió després de... Sí. Que un joc força senzill, però molt entretingut, sí. Per cert.
Sí, és que no cal anar-se a buscar regles molt complicades perquè un joc tingui profunditat i tingui càrrega. O sigui que... és un joc molt recomanable.
I en aquest cas, un joc d'aquests curts, dels que jugues...
Sí, sí, sí.
Jugues...
mitja horeta.
Ni això, 10 minuts. Si ets 4, 10 minuts...
Sí, sí, amb 10 minuts ho tens fet.
Ho tens fet, tornes a començar, però proves una altra cosa, te
sí,
la
sí, sí.
T'anima a jugar-te-la, perquè és igual, m'hauré d'esperar un minut i mig a començar una altra partida. Imagina't un d'aquests catans o una cosa
sí,
d'aquestes tan
sí, sí,
llargues.
Que no arrisques perquè dius, hosti, és que si m'eliminen...
Si m'eliminen ara, me n'hauré d'anar sí. A casa, perquè sí, sí, abans sí. No acabin aquí...
I... Ja puc anar al cine.
Aquest és el...
Pues mira, jo el que venia a proposar-te és un joc cooperatiu, amb la qual cosa aquí juga tothom durant tota l'estona, i és que hi ha una sèrie que abans es deia Q, que són petites baralles, 8 euros cada baralla, amb la qual cada baralla és per resoldre un cas. És ideal per allò un dia, allò al migdia, després de dinar, una sobretaula, o després de sopar, perquè normalment el jugues amb una hora i mitja. Hi ha nivells diferents de dificultats, si és un grup d'aquells de dir, ui, és que nosaltres els misteris no dominem gaire, et pots agafar el nivell fàcil o el nivell mig, i és bastant accessible. Si dius, no, és que, vamos, ens hem cascat totes les temporades de Sherlock, de l'Elementary, de tot el que és tema de resoldre casos i deducció, et poses amb la difícil. Però aquesta sèrie Q es va transformar en la segona tanda que van treure, i va passar a dir-se Sherlock, perquè era més evident lo de Sherlock com a joc d'investigació. I ara, una cosa que li havíem reclamat al PAC, a l'editor, i que havíem parlat moltes vegades, comencen a sortir en català.
Mm-hmm.
Vale? Amb la qual cosa doncs, bueno, té un avantatge afegida. Han sortit els tres primers en català, i no només surten en català, sinó que, a més, surt una sèrie paral·lela, que és la sèrie Sherlock per... la sèrie Sherlock per nens. Que, a més, el primer que sortirà és un autor d'aquí del poble, l'Eugeni Castanyo.
Ja ha estat aquí, però no en aquesta secció.
Pues l'Eugeni és el dissenyador d'aquest primer joc infantil, però les propostes que he anat veient i he anat parlant amb alguns dels creadors d'aquesta sèrie Sherlock Q, realment venen propostes molt, molt, molt interessants, tant per adults com per nens. O sigui que...
I com funciona? O sigui... Com es pot fer un joc cooperatiu amb cartes?
És molt fàcil. Mira, cadascú agafa, no recordo ara, són 3 o 4 cartes.
Per quants jugadors és això?
Pues mira, en principi fins a 6, però bueno, no, fins a 8, però poden jugar més.
I menys? Fins a quin és el mínim?
Et pots jugar-lo sol.
Sol?
El
dos?
Pots jugar sol, un, dos, funciona, però com un tiro. Mm. Llavors tu amb les cartes el que fas és decideixes si aquelles cartes són pistes. Tens un plantejament inicial que a més no cal ni que el llegeixis perquè porta un codi QR que quan el llegeixes amb el mòbil et sona una petita narració que et posa amb antecedents i a partir d'aquí tens unes cartes que són pistes d'objectes, de localitzacions, de notícies del diari, de tot. I tu decideixes si són significatives o no per la partida. Si decideixes que no són significatives, descartes la carta i la deixes a banda. Però llavors ja no pots parlar d'aquella carta fins que arribis a la fase de resoldre el misteri. I si les jugues, el que fas és jugues la carta i dius jo crec que això és una pista interessant. Clar, la col·laboració entre diversos fa que sigui més fàcil, perquè llavors és, doncs jo tinc aquesta pista, que no sigui, cadascú pot jugar una carta cada vegada, pots anar comentant, pots anar, ai, doncs sembla que va per aquí, doncs sembla que va per allà, no sé què, i entre tots anar comentant, fins que al final dius, vale, ja ho tenim, fins que juguen totes les cartes, un cop s'han jugat totes les cartes, has descartat les que creus que no són importants i has mantingut les que creus que són pistes significatives, un cop s'ha jugat tot, llavors és quan obres el llibret, que ve amb una enganxina, l'obres i respons les preguntes i veus si has encertat o no.
És, per tant, un joc d'un sol ús.
Sí. El que passa és que, al revés del que passa amb altres jocs tipus RuneScape, que per fer-lo servir trenques coses i tal, aquest, si desenganxes amb cuidado i el tornes a enganxar, l'acabes de jugar amb el teu grup, li regales amb un amic i que el jugui amb un altre grup. O sigui, realment és molt reutilitzable. Cada 3 mesos estan traient de l'ordre de 3-4 baralles, o sigui que realment pots anar jugant sense cansar-te. I molt, 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 molt econòmic, 8 euros. Per 8 euros dius, aviam, si juguem 4 i ens paguem una cervesa cadascú i ens hem gastat més.
Sí, 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 no, si tu pots estar al supermercat, et pots anar a buscar la cervesa i...
Exacte, i a més, el tamany és més petit que un mòbil dels d'avui dia, vull dir, amb la qual cosa això ho portes a la butxaca dels texans. No, tampoc és un joc que diguis que he de portar la caixa, no sé què, portes la jaqueta i estàs amb un bareto prenent-te algú. Treus el joc i passes l'estona.
Uh-huh.
Passes la tarda, superbé, molt, molt recomanable. Està editat per GDM, la qual cosa ja és garantia de bona qualitat de components i de bona qualitat dels jocs. Estan fent coses molt interessants i són d'aquí, no ens oblidem.
Uh-huh. Això és bastant important, sí, sí, sí.
De vegades ens anem a comprar jocs que són traduccions de... I GDM el que treu són jocs, pràcticament tots, hi ha alguna excepció, però pràcticament tots són jocs d'autors d'aquí. Una qual cosa molt recomanable.
Doncs, Pablo, ens queda una cosa més, que és l'agenda, oi?
L'agenda, només comentar molt ràpidament. Aquest cap de setmana, els que penseu, vulgueu jugar, us apropeu a Granollers, que dintre del marc de la Fira de l'Ascensió, que és la gran fira de Granollers, hi ha la fira Jugar per Jugar, que està dintre la Fira de l'Ascensió. Bona teca, bon menjar, perquè ja a Fira de l'Ascensió hi ha molt producte així de granja i
sí,
tal.
Sí, típica llonganissa artesana i aquestes coses que ens agraden. Sí, sí,
la qual cosa
sí,
val
sí,
la
sí,
pena. Sí, sí. I la part que hi ha, en canvi, de food trucks, hi ha com unes carpes que també que tenen allò qualité. I una carpa enorme, la carpa Jugar per Jugar, amb moltíssims jocs, amb Ayudar Jugando, amb tota la seva ludoteca allà, i amb diverses editorials que presenten les seves propostes. O sigui que els jugons, Fira de Granollers, des del dijous a la tarda fins al diumenge a la nit.
De fet, hi ha bona quantitat de fires de jocs de taula, no? Comença a ser...
Déu-n'hi-do. Jo vaig estar ara... Aquest cap de setmana passat vaig estar a l'Udivers, a Girona, que també és una fira d'oci i d'activitats, amb la qual el joc té molta importància. Vaig poder provar un joc de rol que encara no ha sortit i que estan experimentant amb ell. Vaig poder assistir a un parell de xerrades. Vam fer un directe de Zero en Cordura allà enmig del Parc de la Devesa, la qual cosa és una meravella. I bueno, ara cada vegada hi ha més fires i és l'oportunitat de visitar moltes d'elles.
Doncs bé, Pablo, moltíssimes gràcies una vegada més.
Gràcies
encara et queda una secció, si no m'equivoco, serà la prèvia Festa Major.
Exacte.
Per tant, aquell cap de setmana per jocs de taula no ens donarà per gaire, però segurament podrem comentar moltes altres coses.
I tant.
Que es poden fer durant la Festa Major. Vés a saber què serà. Moltíssimes gràcies i fins una altra.
Gràcies a tu.